el sombrero de majaras. Asamblea 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 de majaras.
Hey, let's go. Bueno, sí, molt bé, Ernesto. Els contrabandistes de nou aquí, i ara parem ja la missió sonora de Pantina Lula, Sa Falquita, que l'hem parat, ja està, tranquil·litat i bons aliments aquí a l'estudi. 4 de contrabanda, eh?
I mals elements.
I mals elements, a veure.
I mals elements.
T'haig de posar el game, a veure, parla, Ernestito.
Contrabandits, contrabandides, benvingudes. Un diumenge més, l'Assemblea Majaras, 18:35, és diumenge 6 de febrer del 2022, la setmana que hem tingut el 2 del 2 del 20 del 2022.
Però és més el 22 del 2 del 2022.
Si vols dues tasses, pues tres. Pues bueno, tornem a estar aquí els Majaras, dos Majaras.
Dos, però avui serem tres o quatre.
Vindrà el tercer Majara, no es preocupa, que està en camí, a més porta invitades, invitats il·lustres. Però bueno, presentem qui tenim avui aquí. Aquí guanyant-se les garrofes.
Eduardo Manes Tijeras, que bueno, pues algú fa pel col·lectiu dels Majaras. Vull dir que he hagut d'anar a buscar les claus una mica lluny, però així tinc una oportunitat de fer un cafè amb un contrabandista que no conec tant.
Molt bé.
I s'ha de fomentar, o sigui, aquestes dificultats tècniques que a vegades tenim generen facilitats humanes, perquè la gent ens hem de conèixer.
Ja el veieu.
Fins a un cert punt, perquè quan ens coneixem massa ja després ja està de més.
Manos Tijeras al control de la taula de so, tot bondat,
tot
i
bondat, sí.
Un servidor, Néstor Chimajara, aquí despojant-me la roba per els cadors que tenim a l'estudi. Ja no podem dir, perquè una cosa que tenim en el nou local és que només tenim un estudi, sí. Molts despatxos,
ja està bé.
Molt espai, molts metres quadrats, però un estudi.
Bueno, en necessitem més, tenim una sala de concerts.
El temps ho dirà. Sí, sí.
Quanta gent ve a gravar ara, es pot gravar podcast. O sigui, per tenir una tauleta com la que tenim aquí, que cadascú se la faci a casa. No?
Correcte.
Hi ha gent que fa el programa des de casa. Més d'un programa de contrabanda el fan des de casa.
Sí, sí.
I rematem molts podcasts de Ràdio Germanes ara mateix, des de Ràdio Almaina, Ràdio Bronca,
Topo.
No, no, vale,
home, no, rematem coses de gent de fora.
Però posem el màxim un clatellot, em sembla, o no?
No.
Ah, pensava que sí. No, sé per què vaig veure.
Aneu a la web, contrabanda.org,
programació.
A la greia, els canvis de fet que han fet programes darrerament, com els nostres vecis d'Escarlata O'Hara, que ja no estan els diumenges, o nosaltres, que ja ho esteu veient, i si no, ho esteu escoltant del podcast i us ho diem, que des de fa unes setmanes, des del final d'any passat, estem a les 6:30, cada cop més d'hora.
Bueno, sí, havíem anat retrasant, havíem començat a les 12 del migdia.
Pues anem darrere. Bueno, és com la corba de...
Acabarem quan siguem uns jubilatis, acabarem el diumenge al matí.
A les 9, exacte.
Imagina't.
D'Empalma.
Empalma.
Doncs ja sabeu que estem a la sintonia de Contrabanda FM, en aquest mes de febrer ja hem passat el que és els festejos de, bueno, l'aniversari de 31 anys, però també ens emeten altres ràdios lliures germanes, no? D'una banda, les del País Valencià, qui saludem?
Ràdio Malva, Ràdio Mistalera i Ràdio Activa.
I després la novetat, que ara ja ens han confirmat, que just aquesta setmana la gent de Ràdio Trama des de Sabadell pues ens emeten també. De moment funcionen des del seu streaming, des de la seva web. Mireu allà, busqueu per internet, Ràdio Drama, però esperem que durant aquest any sembla pues, ahir reactivant-se per tornar també a emetre FM i
anèixer
amb un col·lectiu.
Els de Manresa tenen un emissor parat des de fa temps.
Doncs pues mira, aquí els hi diem.
Que se'l posen, jo què sé, a Montserrat, potser se sent des de Sabadell i Manresa.
I Terrassa i tota Manresa, la Catalunya.
Tota Catalunya interior, tio.
Bueno, des d'aquí saludar totes aquestes ràdios germanes i res, va, fiquem una miqueta de música, el que vindria a ser una mena de sintonia que ens servirà, si cas, per també donar-vos informació de com contactar-nos. Això, de fet, és una sintonia que ho va ser durant molts anys d'un programa de, ràdio de llegendari, jo crec que era el de Juan de Pablos o no sé de quin mític locutor i
de
programa.
Radio 3.
Sí, locutor de ràdio. Pues l'utilitzava, però bueno, és coneguda molt més enllà d'això. És Hawaii 5.0 dels Ventures.
5.0, no, 5.0.
5.0, vale, perdón. És que és el rotllo del contrabandista. Bueno, pues dels Ventures, i amb l'excusa de que l'ha palmat un d'ells, i bueno, sempre ens serveix això d'excusa per ficar-ho cançons, i no l'havíem posat mai. Havíem posat, jo crec, potser la versió del Loquillo, vés a saber, però bueno, fiquem l'original. No ficarem...
No.
Egon atrás del clot.
Ja estàs criticant, eh?
No, critico. Bueno, va.
Contrabanda FM, www.contrabanda.org, el 91.4 al dial de la FM.
I els Majares des del podcast, majares.contrabanda.org. Per cert, hem recuperat el programa, tot i que en mal estat, amb el que van tancar l'any passat, i ens estrenàvem a l'Ateneu, tot en el blog.
Llarga vida a les ràdios lliures. Si em fan cas i no em vull tocotegen. Oh no, què està passant? Ara, vinga, va. Tots a les platges de Hawaii o als peus del volcà aquest de Togo que va explotar, que m'han explicat avui la teoria conspiranoica darrere d'aquesta gran explosió volcànica. Conforme, no hi ha proves de que hagués explotat cap volcà, sinó que diuen que hi havia una base secreta submarina del Club Bilderberg.
Toma, ja, ni que Togo existeix, de fet no és a Togo. Togo és un país africà, no?
Ah, pues sí, és veritat, Toga, no? Tongo. Sí.
O Tonga.
Si es deia Tonga o Tongo, o sigui, encara més sospitós.
Si el río suena...
És perquè agua lleva.
Exacte. Bueno, doncs pues escolteu, maneres de contactar-nos, que de fet aviat ho farà algú, tot i que ho tenim emparaulat. Per col·laborar amb Contrabanda, ja sabeu que podeu contactar, bueno, mireu la web, hi ha múltiples maneres de contactar, però per informar-nos de coses avui mateix, tot i que no us podem passar per la taula, tenim un telèfon.
93 013 9533. Repetimos, 93 013 9533.
Jo aquí m'han tret
Què t'han tret?
Com es diu això? La xuleta.
La xuleta.
Me la vaig aprendre.
Pensava que t'havien tret en el teatre, perquè no ho hem explicat, però vam anar la setmana passada a veure l'espectacle que havíem fet de Rodrigo Sister.
Correcte.
Les nostres anteriors convidades aquí, que el seu programa podreu escoltar en el podcast, però... Llàstima, no se sent gaire bé.
Potser, bueno, el que escolta sí que podem fer,
sí?
Al llarg del programa és escoltar la cunya que ens van deixar.
Exacte.
D'aquí i que està polida, s'ho ha currat un contrabandista i
fantàstic,
d'aquí un moment l'escoltarem. Doncs sí, recupereu aquell programa molt catxondo, des d'aquí una abraçada, ja han actuat a la Sala Fènix, Manos Tijeras i jo vam anar, ens va agradar molt. Però bueno, igual pues, que elles, pues, ja es van fer, ens van demanar fer l'entrevista aquesta, vosaltres també ho podeu fer, d'un parell de maneres. Per exemple, escrivint-nos un correu electrònic a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, o fins i tot pel Twitter, que és assembleamajares, així en singular i espanyol, on ens podeu seguir, però també ens podeu contactar. I després, ja en general, no només a nosaltres a la ràdio, ens podeu enviar coses. De moment encara ho tenim actiu a l'apartat de correus 748080 Barcelona, 748080 Barcelona, si voleu que sigui l'atenció dels Majares, doncs ho poseu. I després provar de venir fins i tot aquí a deixar cartells, material sonor o el que sigui.
O de públic, ara podem tenir públic al programa.
Correcte. L'únic que hi ha uns horaris d'obertura, per si igualment, en que no sigui en horari Majara, ens voleu deixar algun nostre nom, que en principi, si no m'equivoco, pues, suposo que és de dilluns a divendres o tot les tardes i dissabte potser tot el dia. El local que té la tenència popular, tu te'ls has de memòria, l'adreça?
Reina Amàlia, 20...
Ah, mira, aquí ho tindrem. A veure,
20 i pico.
38. Reina Amàlia amb el carrer Sant Pau, al
sí,
sud.
La cantonada, hi ha uns cartells que demostren que és l'Ateneu Enciclopèdic.
Després us direm algunes activitats interessants que s'hi fan aquí. I una que s'hi va fer el passat dijous 27 de gener va ser la presentació de dues publicacions molt interessants, i una d'elles era Gràfica Anarquista, Utòpica Tinta. Bueno, de fet, totes dues porten... estan dins aquesta col·lecció que es diu Gràfica Anarquista. Una era Fotografia i Revolució Social, però l'altra és Utòpica Tinta, impulsada per l'Observatori de Vida Quotidiana, i avui ens la vindran a presentar un dels membres d'aquest observatori i autor d'aquest llibre, l'Andrés Antevi, Andrés Orsini, Andrés Reina, un habitual del programa. Vindrà segurament acompanyat a la segona part amb el doctor Axioma per explicar-nos coses d'aquest llibre que, per el que m'ha dit molta gent, val molt la pena. Han suat la
gota grossa.
Han suat tinta. Però és una cosa bonica d'aquestes que em tapa els ulls. És que avui parlarem de llibres que em tapa els ulls també.
Perquè el teu és. També. Perquè el presentaràs la setmana que ve, dia 11, ja podem anar dient Arsène Incomata o H. Ernesto Che Majara, Subsol.
Històries del
perquè sub. Perquè estàs molt sub o estàs molt sol.
Però és que la persona que es va currar...
un sol.
La persona que s'ha currat la part gràfica d'aquest llibre, que encara no està imprès, esperem que quan escolteu això ja ho estigui, el Nacho va anar a la presentació d'Utòpica Tinta.
I va fer jo que havia fet un
és molt bonic, que està molt currat. Segur. Vale, això en la segona part, però ara mateix, d'aquí uns segons...
dos segons.
Tindrem el Chucho Díaz.
Yeah, Chuchito.
Company de mil històries... i que ens explicarà exacte la seva música i ens explicarà un proper concert que té. Llavors, si us sembla, posem ara fem un parón.
Paroncico.
Sí.
Con la Laurita.
Vale, venga.
No, ¿qué?
Sí. El tema és, sí, és igual. Venga,
Laurita la ponemos ara i després.
Vale. No? Venga.
Persona, una muchacha sencilla, una muchacha muy sola, y se llamaba Laurita. Mira todos mis problemas, dice que piensa en sus ojos, piensa que piensa que no pasó nada, que anhelo tenerla muy cerca, tan cerca. Y se llamaba Laurita, canturrea bella sola, dentro de su inocencia, era una gran seductora, y yo pensando en su vida, en sus momentos eternos, quisiera fuera distinta, quisiera fuera capaz de soñar y vibrar como cualquier persona, persona. Se ríe sin mí, le brillan los ojos, es así. La miro, la quiero, pero es que no puedo dar pasos claros. Me dice y me cuenta que es una princesa de marfil. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué hago con mi cabeza? Si supierais de qué os hablo, entenderíais mis versos, mis ilusiones vacías, queriendo a alguien tan ajeno. Ella baila muy despacio, yo soy veloz como el viento. ¿Qué culpa tenemos ambos de estar en el mismo cuento, en la misma historia de pasión frustrada, soñada? Se ríe sonríe y le brillan los ojos. Es así, es así. La miro, la quiero, pero es que no puedo darle sus clases. Me dice, me cuenta que es una princesa de Marfil, de Marfil. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué hago con mi cabeza?
Contrabandits, contrabandides, seguim aquí arrencant el programa a tope i, com us dèiem, els darrers temps, des que estem a aquest estudi, fem les connexions d'una manera més precària, les connexions telefòniques, i és el cas també avui.
Però ens en sortim.
Ens en sortim. Bueno, després ho escoltarem i ho veurem, però aquí tenim el Xucho Díaz, un
bandit,
a qui li donem la benvinguda. Hola, Xucho.
Hola, bona tarda.
Però hauria de dir artista total. Té una relació també amb alguns dels Majares. Ens ha encantat, suant tinta, ensenyar salsa a algun.
Correcte.
Tarea encomiable i titànica. I bueno, ja estem, havíem intentat xerrar alguna vegada quan va presentar un disc, del qual en parlarem ara després en l'Apolo, que et tinguéssim per fer una acústica ja a la plaça Real, al nostre antic local. Ara ja ha passat la història, estem a l'Ateneu Enciclopèdia Popular i esperem que més endavant, potser algun dia, sí que et puguem tenir aquí i xerrar més. Més sí, largo y tendido.
Vindrem, vindrem.
Doncs escolta, Xucho, dèiem de començar ja que estàs amb una guitarra, que ens toquessis un tema, però sí que abans recordar que l'excusa perquè volíem parlar amb tu és que hi ha un concert el proper divendres, que si tu mateix pots dir data, horari, lloc i una mica com el planteges, i així després ja ho repetim, si et sembla.
Vale, doncs mira, aquest divendres fas com la presentació del disc en format acústic. Vale, llavors és un concert al generador de Nou Barris, que és una sala de directes que es va muntar des del Centre Cívic Can Basté.
Mm-hmm, molt guapa.
Això és divendres a les 8:30, havia de ser més tardet, però al final vaig fer un horari com més family friendly, que és una mica la meva conjuntura personal ara mateix, i per tant és un horari molt bo, perquè no, diguem que ara amb els temps Covid i tal tot va una mica més d'hora. I és un bolo al generador, que és el passeig de Fori Puig 274, allà a la zona del Turó de la Peira.
Correcte.
I bueno, faré la presentació del disc en format acústic, guitarres i veus, i porto tota una catxarreria de pedals de luz, efectes de veus, efectes de la guitarra, porto com tota una infraestructura que li dona un rotllo com més fresquet i més electrònic.
Molt bé, doncs escolta, Xucho, perquè la gent es faci una idea de la música que fas, si et sembla, doncs et vols tocar un tema, vols comentar quin és i així es fan una idea que poden escoltar en viu el divendres dia 11.
Aquest tema es titula Oi, és una cançó que parla una miqueta de que qualsevol instant és com pot ser un bon moment per fer un procés de canvi, com per donar un pas endavant. És a dir, parla del carpe diem, però no des del punt de vista de que qualsevol moment pot ser bo per iniciar una nova etapa. I és una cançó molt fresqueta i a més és interessant perquè prové d'aquella troba cubana, d'aquell concepte com més de cançó d'autoprotesta, però acaba sent una mica més brasilera, una mica cubana també, i per tant un rei així bastant animalet. Llavors a veure què us sembla. Es titula Oi. Darme cuatro recetas, mi arteria inversiendo mi esperma careta, que apretujada, convulsionaba versos inconclusos, absurdos con letras. Hoy quiero cantarte en castellano, inglés, portugués, catalán, sevillano, clarito y llano, sin confesiones al galimatías de tantas canciones. Hoy voy a darme que cacetada en el ego, en la cara, en la neurona boñada. Hoy me planteo cantar tranquilo, no es tiempo de nervios ni pues bolboritos. Que a ti te lleguen esas notitas que en Instagram bailaban solitas. Hoy voy a explicarte que me ando inquietando los niños sus vientres. Hoy voy a empezar a amar. Hoy voy a ser un miembro más. Este es mi barrio, mi ciudad. que todo canta majestad. Hoy empecé a caminar. Hoy se acabaron tantos prejuicios que ardían mientras me miraba el ombligo. De mis diplomas yo vine conmigo, qué falsa autoestima traen los titulitos. Hoy me desnudo, me suelto la coleta, será anónimo su mano. No soy tan joven de fuera, y tú mi hermano, ¿qué andas pensando con tan no importa que te está inquietando? Si eres obrera, quizá migrante, pero siento que es bueno saber que te late. Hoy voy a escucharte, cual niño que aprenda. Hoy voy a guardarme mis neuronas, mis tretas. Hoy voy a cansarme de andar regalando cariño y ternura. Hoy voy a empezar a amar. Hoy voy a ser un miembro más desde mi barrio, mi ciudad. Se acabó tanta majestad. Hoy empecé a caminar. Hoy voy a ser un miembro más. Está en mi barrio, mi ciudad. Se acabó tanta majestad. Hoy empecé a caminar.
Ole, escolta, molt bé, ens imaginem allà el Xutxo i tota la família, tots els crios allà i cries que té allà ballant, donant voltes per la sala. Escolta, l'Eduardo Manos Tijeras, el company que està a la taula sona, no el pots escoltar pel format que estem fent la trucada, però bueno, et felicita també perquè ets el primer que toques en aquest programa, doncs des de casa. En general la gent ens ha tocat aquí en viu i tot un obstacle és que salves. O sigui,
i s'ha sentit amb el fil truquet del telèfon, no? Que ja ho sentirà ell.
És com el vinil, exacte, que dona aquest toc.
Un toc molt casero.
Doncs escolta, Xutxo, aquesta cançó està inclosa en el disc que vas presentar l'any, el 2021?
És la cançó primera que sona al disc i va ser el single que vam treure amb el videoclip. Uh-huh. Vam fer un vídeo tot ballant i passejant per els carrers de Gràcia, que està al YouTube, i va ser la cançó una miqueta com de sortida, perquè parla una miqueta del moment de començar. És una cançó una mica que fa una mica autocrítica, parla una mica d'intentar com criticar el que és el classisme social, fa una mica com d'autocrítica a mi mateix, una mica intentar fugir de segons quins prejudicis i tornar a començar i sentir-se un membre més d'aquesta societat, d'aquest espai vital que...
Una cançó molt xula, a més com tu dius el videoclip és molt raonable, potser més d'un veurà gent cares conegudes. Pots dir el títol de l'àlbum? Si la gent el pot
veure. La titula és el títol de la cançó número 8 del disc, que és Los 0.000 quilòmetres. Uh-huh. És un joc de paraules al voltant d'aquesta distància nula, 0, i distància gran, 1.000. És a dir, que estàs molt a prop i estàs molt lluny. I parla, és una cançó que parla d'una relació a distància. I em va semblar interessant perquè com que jo vaig néixer a Logroño, ma mare és colombiana, però m'he criat a Barcelona, hi ha un punt, tinc com un cordó umbilical amb Llatinoamèrica molt potent. Llavors sempre aquesta sensació d'estar com molt a prop però a la vegada molt lluny, perquè evidentment he viscut aquí, no? Llavors em va agradar aprofitar el nexe d'aquesta cançó al voltant de la meva idiosincràsia pròpia de sentir-me doncs, una mica a tot arreu, la veritat.
Molt bé. Hem de dir que moltes ho sabem, t'hem vist tocar a places i carrers, que això també... Sí. Bueno, molta gent que ve aquí, músics, músiques que venen al programa i altres de la ràdio, és una constant, vull dir, gent que s'ha curtit allà al carrer, i llavors no sé si per tu, bueno, com ho vius, no? Ara vas presentar el disc a l'Apolo, ara tocaràs el dia 11 a Can Basté al Generador. No sé, com veus diferències o bueno, cada cosa té el seu encant, és a dir, la seva utilitat.
Clar, la música al carrer, normalment quan la música acaba tocant al carrer, en general és perquè necessita d'una manera donar-li sortida al material que està creant i per tant necessita donar-li rodatge, i a la vegada per un tema d'entrada econòmica, no?
Clar, per mi.
Jo en aquest cas no he estat diferent, jo he fet música al carrer des de fa molts anys de forma com irregular, depenent de les etapes, i en funció del meu temps lliure, de la necessitat econòmica, anava anant. La veritat és que tocar al carrer, quan reps el feedback de la gent i el que fas ràpidament agrada, per no dir que agrada molt, això depèn del dia, La veritat és que és molt reconfortant, perquè primer, que existeix la possibilitat de poder tocar. Realment a Barcelona, a dia d'avui, menys el que és, tot veia, en principi no està permès. El que passa que amb els últims governs hi ha hagut una mica de tolerància i tens com una mica més de màniga ampla per poder mostrar el teu art, i és més difícil que la policia toqui el crostó, tot i que en principi oficialment no es pot fer. Llavors, si sobretens aquest inconvenient de realment saber que estàs fent una cosa entre cometes il·legal, doncs és enfrontar-te una mica a la realitat que estàs tocant, estàs fent un concert al carrer i veure una mica com respon la gent, no? És a dir, jo crec que hi ha molta gent que valora el que fas i això arriba i et fa sentir molt bé. També hi ha molta gent que penso que aporta la causa per un tema més de compassió. Suposo que hi ha una barrera com de sensacions, però bueno, jo ho trobo molt divertit, et corteix moltíssim. També hi ha un punt d'anonimat, on estàs tocant al carrer, la gent va passant, vull dir, no tens la pressió d'un directe, que tens el públic que ha vingut a veure, o que fins i tot ha pagat una entrada. Per tant, hi ha un punt de llibertat per construir allà. I en el meu cas, doncs, com que tinc un repertori molt ampli, doncs en principi no vaig allà a fer quatre cançons en plan loop, en plan bucle, sinó que no repeteixo cap. Llavors aquesta sensació de que per mi ja estàs gaudint aquella estona al carrer. No és un concepte que estic currant i quants més diners m'entri millor, i si no, no té sentit. Però no. Depèn de les èpoques. Hi ha èpoques que a mi el carrer m'ha servit per acabar omplint la nevera. Això és la realitat també.
Això ens ho deien les darreres entrevistades nostres també, que venien també de curtir-se al carrer. Doncs Xutxo, si ens recordes aquest concert del dia 11 i després també dir-nos, bueno, després seguim posant la cançó que hem posat uns segons, que es diu Laurita, i si també la vols comentar, i ja et despediríem, si et sembla, i et desitjant molta sort per aquest bolo.
Pues mira, en relació amb el que deies de música al carrer, quan toques una sala o jogues la sala por, és un altre concepte, i toques amb tota la banda. Llavors aquest divendres el que faig és la presentació en acústic jo sol, perquè vull gravar amb vídeos i farem producció audiovisual, perquè vull tenir com el format en acústic Xutxo sol, de cara a fer promo i a moure actuacions que a nivell de pressupost no puguin contemplar la banda, doncs poder tenir com un vídeo de mostra per poder-ho ensenyar. Això és divendres a les 8:30 al generador de Nou Barris, al centre cívic Can Basté.
Metro Virrei Amat, si algú amb transport públic.
Sí, exacte. I em preguntaves també per Laurita. Laurita és una cançó, és la més comercial del disc. També tot i ser la més comercial, no és la que més mostro, així a nivell de mitjans, però vull fer il·lusió com tornar a aquests orígens i donar-li canxa a aquesta cançó. És una cançó molt pop, molt popi, diríem, que parla d'una història ficcionada, és a dir, una història inventada, i d'aquest punt és una miqueta doncs, d'amor romàntic. Molt, clar, estem parlant d'una cançó que té més de 20 anys, tot i que si l'escoltes doncs, no sona arcaica, per entendre'ns. Sí.
Molt bé, doncs ahir la poden escoltar com la resta del disc des de Spotify, des del canal teu YouTube. També dir que se't pot trobar també a algunes xarxes socials, no? A Instagram,
a Facebook, sí, el disc està a totes les plataformes digitals, habituals. Apple Music, etc. Estic per tot arreu. Com tots els artistes actuals, hem d'estar superpresents a tot arreu.
Molt bé, doncs ja ho heu sentit, Xutxo Díaz, i escolta, molta sort i moltes gràcies.
A vosaltres per donar veu. Superbé, supercontent, agraït. Gràcies.
Una abraçada.
Salut. Sus ganas de sentirse más bella, ella no tiene ansiedad, no tiene motivos ni penas, ni libertad para escapar de su tema. Salgo a las 8 con frío, siento el helar de estos tiempos. Mañanas después de noches, ver a los tras primaveras. Ya no me acuerdo qué hicimos, ni de qué andaba cantando. Solo sé que todo acaba, o ni siquiera empieza, ni tiene su tiempo. La vida no espera, no espera. Thank you.
suena cuando suena contrabanda. Qué lindo es el domingo cuando suena bien majara. 91.4 sintoniza ya. Independiente y popular, sí que te va a molar. No esperes más, sintoniza ya. Es contrabanda.
Ay, muchas gracias. Gracias a todas por estar hoy acá. Gracias a Contrabanda. La verdad que el programa nos pareció fantástico. Los conocimos hoy y bueno, ya son casi como de nuestra familia. Esperamos volver a verlas pronto. Y por favor, no nos falten.
No esperes más, sintoniza ya. Es Contrabanda.
Rodríguez Sisters.
Molt bé, contrabandits, contrabandides, estem a l'Assemblea Majaràs, ja la segona part del programa. Hem escoltat la cuina, versió llarga, que ens van fer estupendíssimes les Rodríguez Sisters, artistes també de carrer.
I després escoltarem la versió curta. Podem posar després la versió
després
curta.
Després posarem, però bueno, els agraïm molt la cuina que ens van fer, també que ens saludessin quan
sí,
hi agraïssin
els seus espectacles. Veure, i ens va agradar molt els seus espectacles. La Fènix tornaran a ser d'aquí un temps, suposo.
Vecis nostres, aquí al carrer al costat, no? Ah, no, sí, a Riereta.
Sí, sí. Bueno, i parlant... que ja després vaig acabar al Màquina Baja.
Me catxes.
Aquesta part de la història tu no la coneixes, però bueno, ja t'explicarem en privat després.
Sí.
Però bueno.
L'hem de censurar, no?
No, però no cal explicar-la, és personal, no. Intransferible.
Perfecte. Després sí, farem una referència al Màquina Baja, si cal. Doncs escolta, primer de tot, tenim ja el trio complet, que feia molt temps que no el teníem.
Sí.
El trio Majara complet.
Jordi?
Qui tenim
com
aquí?
Com estàs? Ui, perdó, sin micro.
Pep,
epa, ara
micro
sí.
Quadre. Sí,
ara sí,
ara sí.
Sí, sí, sí.
Molt bé, problemes tècnics, comencem bé. No, doctor Hermia,
el que t'has perdut
no,
ja,
No, m'imagino. No, o sigui, és aquesta, és aquesta entrada en el 2022 que m'està fent por. M'està destruint. O sigui, el 2022...
Hòstia,
és culpa de l'any. El 20 va ser dolent.
Tots els vídeos que t'han metit.
El 19, malament. El 20, fatal. I el 2022 no apunta a maneres. O sigui...
Paciència.
És espantós. He començat l'any amb Covid, dos lesions als peus, i ara m'he quedat clavat ahir a l'esquena, o sigui, no sé.
Però tenim un coixinet terapèutic aquí a Contrabanda.
Però suaves.
Perquè la mitja d'edat
seria ficar-lo al microones, que estigués calentet.
Si vols, hi ha microones, eh?
Ja.
Poca broma.
I posar-ho calentet i tal. Però bueno, com sempre, un plaer estar aquí amb els Majaras i una alegria. Després de l'última vegada que vaig venir va ser l'any
passat,
el dia del Covid, que vam pillar tot el Covid aquí, la micronita.
Mira que nos ponemos les funditas estas.
Però bueno, no passa res. Aquí els... Tu, escolta'm,
hem de dir als invitats,
millor Covid que vacuna.
És que hemos caído los tres.
Bueno, ens vam passar.
El estudio de los caídos es este. Pues parlant d'estar calentet, jo no sé si els convidats que amb qui has vingut estan calentets o no, però bueno, quins has portat?
Bueno, que es presentin ells, no? No sé si buscaran pseudònim o no buscaran pseudònim, però
bueno, han buscat asiento.
Haig de dir que aquest primer convidat ja ha estat diverses vegades a Contrabanda, el que passa que ha estat a l'etapa antigua, l'etapa antediluviana.
Antediluviana, I la diluviana també.
És que està aquí imposa, eh?
Imposa, eh?
Havíem estat a altres indrets. I això a l'entorn és nou.
Bueno, però et fa il·lusió que Contrabanda estigui aquí?
Home, tu diràs. Sí, no? Sí, crec que a moltíssima gent, no només a mi, no?
No només a tu, no.
Andrés Antevi, avui en Barret, Observatori de la Vida Quotidiana, a micro 3.
Pseudònims, apelo. Avui vamos a apelo.
Molt professional.
Però una mica com a casa, també, o no? També t'hi sents com a casa, aquí, la Teneu Enciclopèdia.
És que fa una setmana vam presentar aquí el llibre.
Ara ho explicarem.
Sí, i tant, com a casa, al passeig de Sant Joan, aquí, i durant tot el procés que ha implicat que això existeix, i vaja.
Sí, aprofitarem i algú comentarem, no? I explicar coses que es fan aquí a l'Ateneu, que sí. Sempre són interessants.
Màxima il·lusió, vaja, és com una espècie de win-win-win-win-win. Hi ha moltes coses que...
Clar, bueno, és que de fet, no? Aquest és un procés, el de l'Ateneu, que també estarà vinculat al llibre del qual parlarà l'Andrés, però la consecució de l'Ateneu també és fruit d'una llarguíssima reivindicació I no sé, no? Nosaltres hem format part com a individu, suposo, de moltes de les manifestacions que, i de les trobades que va haver per aconseguir aquest espai.
Batalla èpica.
Batalla èpica.
Però bueno, l'Andrés no ha vingut sol, encara no saludi, sí que podem, si voleu, dir que tenim aquí un majara...
Un majarita. Ha vingut el Simón, que
i està aquí també
darrere nostre llegint, però que ha dit que no... No estava per saludar i que es concentraria en la lectura.
El guai d'aquest estudi és que ens permet tenir una mena de tribuna com de seients de públic, sí. No? Amb això hem, més professional.
Sí, hòstia, és que ara si hi hagués públic, o sigui, no només podríem portar bandes i de tot i tal, sinó que fins i tot podríem fer sortejos, tirar una xapa i donar-li a algú.
I vendre cava, maset de lleó.
Alguna merda d'aquestes.
Com ho fan les ràdios professionals, que és el més ridícul del món, però...
Ara que el dia 17 era el dia de la ràdio, doncs mira, podríem fer alguna merda així.
Ah, ho farem. Bueno, però el programa pinta divertit. Bueno, ja ho parlarem després. Bueno, i quina és l'excusa amb la que portem avui l'Andrés, que sempre té molts barrets? Amb quin barret...
Vale, o sigui, ell més o menys ho apuntava abans, és la presentació del llibre Gràfiques anarquistes, 1870-1900, treu d'aquí el...
Gràfic anarquista,
això és.
1931-1939?
Bueno, clar, hi ha dos.
Clar, 1870.
Podríem explicar, clar, sí. Començar a explicar... Clar, exacte, què és? És una sèrie que aglutina més d'un llibre i encara en queden per arribar?
De fet, és una recerca que es diu Gràfica Obrera i Anarquista. Aquí ve?
Sí. El micro ve, davant. Sempre és un... Que arribis a percebre l'electricitat estàtica.
Exacte.
Això.
Va ser una investigació que va començar fa 6 anys i que ha anat tenint... És com un arbre que ha anat ramificant-se en diferents coses. Va començar sent un sempre recerca, que és el que fem amb l'Observatori de la Vida Quotidiana, o sigui, investigar i després tirar endavant formalitzacions d'aquestes investigacions, i a partir d'aquí, doncs, primer va ser un diari, una sèrie de programes públics que es van fer al Centre de la Imatge, després una exposició a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, un primer llibre que era sobre fotografia, que es deia Fotografia i Revolució Social, 1936-39, i un segon llibre que es diu Utòpica Tinta, 1931-1939 també, que se centra més en la qüestió dels il·lustradors d'aquella època. I ara, doncs, l'Expo anirà probablement a la FAL, a la Fundació Anselmo Lorenzo, a Madrid, que ens ha ajudat moltíssim, que està fent un crowdfunding, que necessiten diners per catalogar, digitalitzar materials, sobretot a partir del 39, i que està rebent moltíssima ajuda de molta gent que creu que això és important, que recuperar aquesta memòria és important. I després probablement vindrem aquí a fer alguna cosa a l'Ateneu Enciclopèdic, amb la mateixa expo de fotos. També l'enciclopèdic ens ha ajudat moltíssim. Sí, una investigació sobre gràfica anarquista, sobre premsa anarquista, sobre publicacions llibertàries, és que no pot passar... O sigui, no pot fer-se sense l'Ateneu Enciclopèdic Popular i el seu fons documental.
Ni sense la Fundació Anselmo Lorenzo.
Ni sense la Fundació Anselmo
Lorenzo. Que són els dos espais de referència, sí. Tant a Barcelona com a Madrid. Madrid.
Ni sense l'Institut Internacional d'Història Social a Amsterdam, que ja en parlarem.
Que això ja és lo más de lo más.
I
top of champions de la memòria històrica en llibertària.
La champions de la memòria històrica obrera, amb les seves llums i les seves ombres.
Hi ha piques entre trotskistes, marxistes, anarquistes ahí, s'encuentren...
Vas allà i et ensenyen els manuscritos de Marx. Abrem una cortina negra. Esto es lo que escribió Marx con su puño y letra.
També les pel·lícules porno que hacía Alfonso XIII, no?
Ah, mira, sí, hi ha hagut avui Raúl Mora.
Has que...
Sí, sí.
Estic a l'actualitat,
No ho sabia, I res, i ara la idea és, estem pensant en Virus de fer un llibre, i nosaltres quan vam començar la recerca, doncs no sabíem quina dimensió tindria això, francament, al llarg del temps, doncs déu-n'hi-do, tant el recorregut que ha tingut com les diferents formes de fer difusió, i s'ha quedat molta cosa en el tintero, llavors no sabíem quina dimensió tindria, perquè una de les coses, dels punts de partida... eren un segon no. Era que teníem el neguit de que això no s'havia investigat abans, perquè probablement el que va implicar la derrota, la revolució i la guerra, el 39, va implicar la destrucció documental, o una destrucció documental tan bèstia, per seguretat de molta gent, que no hi havia material per poder tirar endavant una recerca així, centrada en la qüestió gràfica, en les fotografies, en els diaris, en les revistes, en els documents, en les il·lustracions, però hem veure que en absolut, que partíem d'una premissa totalment errònia, que hi ha molt material i que és molt curiós que no s'hagi investigat mai. Fins i tot el mateix moviment llibertari, que és tan donat a fer memòria i a fer literatura i a fer teoria i tal, és un tema que no havia volgut tocar o no havia tingut l'oportunitat de tocar mai, no?
Clar, jo en aquest sentit, o sigui, m'agradaria recuperar aquesta idea de procés, aquesta idea d'investigació, perquè, o sigui, jo recordo haver estat a la presentació del diari, no? I llavors, una de les coses que a mi em sembla interessantíssima, i recordo que era una de les exposicions que fèieu, bueno, que fèieu els dos, que formeu part de l'Observatori, era...
No hi ha més gent, sí, clar, important, sí, que...
Clar, que no és una cosa en desentendre.
Un col·lectiu, això ho hem fet jo i la Teresa Ferrer, el Pablo González i Roger Adam, sobretot, i moltíssima altra gent que ens ha ajudat en el trajecte, sí. Seria molt llarg aquí esmentar, però els quatre que tirem endavant això som aquests quatre.
Els quatre jinetes de l'apocalipsi són aquests.
Totalment. Clar, doncs jo una miqueta el que volia rescatar era la idea aquesta de jo vaig i a la presentació del diari i ja comences aquí a veure una cosa interessantíssima, que és que el món llibertari més aviat el món llibertari, o sigui, el mitjà d'expressió en aquella època, sobretot a la primera part, 1870-1930, eren les publicacions, i que hi havia un munt de publicacions, i que hi havia col·lectius de barris de la ciutat de Barcelona que feien els seus pamfletos, els seus diaris, les seves publicacions. Sí.
També es deien així, no?
Clar. I llavors feien tota una sèrie de publicacions, i a més que se les intercanviaven. Per altra banda, hi havia tot de cartells, cartelleria, un munt de cartelleria, saps? Cridant a la vaga, cridant a la mobilització, cridant a l'organització.
No hi havia Twitter, no hi havia TokTok, era la manera...
Clar, aquí és
una manera ràpida d'arribar a tota classe social, no? I especialment a la popular.
Clar, però això és interessant, i era una de les preguntes que jo tenia per aquí, que era, se suposa que anys 1870 hi havia un alt grau d'analfabetisme
entre la població obrera,
les treballadores, sí. Clar, i això també, no? O per exemple, jo recordo que com el 1909, una cosa així, després de la Setmana Tràgica, la CNT ja, per exemple, ja tenia gairebé 1 milió d'afiliats, per exemple. Mm. Llavors la cosa és el que em semblava interessant, era aquesta cosa de com es feien aquests panfletos, aquests libelos, aquests cartells, i llavors com es difundien. Perquè si partim de la idea de que els obrers eren analfabets o no sabien llegir gaire, això implicava una sèrie de temes d'organització i de...
Espai públic, i de relacions humanes.
Clar.
Mira, aquesta, ara per alimentar la teva reflexió, vaig veure una pel·lícula en mi confinamiento del Covid i tal, perquè em vaig dedicar a veure pel·lícules de western.
Anava a dir, vas veure una només, no?
No, vaig veure unes quantes. I hi ha un western que hi ha ara, que és el Tom Hanks, que salva una nena que és com secuestrada de los indios i tal.
La que et vaig recomanar.
Me la vas recomanar tu.
Clar, que llegeix, és molt interessant, no? Que llegeix la feina que fa.
Llegeix el noticiari, les notícies, el diari.
De poble en poble.
De poble en poble, per tota la gent que no sap llegir i que us fa com de noticiari, de senyor del Tren Notícies, sí. Però és un diari. Pues clar, al final la gent abans, no? Quan... Suposo que quan sortia la
Pregonero, clar, no és la
notícies de la pel·lícula, per cert.
Bueno, no ho sé, la meva pregunta era, hosti, si tenim que veus que els òrgans d'expressió del sindicalisme són cartells, són libelos, són petits diaris, petits documents i tal, com ho feien per, o sigui, si teniu nocions de com es feia per distribuir i perquè tothom tingués accés a la informació?
És molt interessant, per exemple, el tema dels diaris murals, el periòdic mural, el diari mural, que era enganxar materials gràfics i textuals a les parets del poble, a les parets de llocs concorreguts, com un mercat, com una plaça. Hi havia molta informació que circulava a través d'aquest tipus d'estratègies que després van ser importants a la guerra, al front. O sigui, hi ha una tradició important de diaris murals, tant entre el moviment llibertari com entre els comunistes, o gent vinculada normalment amb moviments obrers. Bona part de la gent que en formava part no sabia llegir, no sabia escriure. Llavors, la part gràfica d'aquests diaris murals era molt important per transmetre informació. I després, hi ha un senyor...
Quan dius diari mural, et refereixes...
Mural de, no de moralitat.
Mural enganxat. Ja.
Sí, no. Sí, mural, periódico mural.
No mural, de moral, de moralitat. De
en el muro, enganxat.
Doble moral. Dius,
moral, exacto.
No de lo
amoral.
Que bueno, nos falta, no sé.
Algo de moral tenían también,
pero eso ya son otros debates.
Sí, sí, pero ya y aquesta manera de fer també coexistia amb tot el que és un mundillo que encara continua vigent, que són el mano a mano, les octavetes, les petites publicacions. Era molt complicat editar, molt complicat distribuir, o sigui, hi havia era un esforç molt gran, per si era majoria gent que treballava moltíssimes hores en règims d'explotació fortíssims, que després es dedicava un temps a composar la revista, a editar-la, a distribuir-la, a corregir-la, i no era gens senzilla. Després, a més, hi havia la censura, la persecució, o sigui, era un moment, almenys el que nosaltres hem treballat, d'un conflicte molt, molt, molt fort, d'un conflicte social molt fort, i cada dos per tres hi havia, diguem, persecucions que tenien a veure amb les publicacions o amb el que es deia a les publicacions, no? I realment el treball que ha fet dos persones que són molt importants per nosaltres, el Paco Madrid, que està a València, que ha fet com les grans tesis sobre la premsa anarquista, i després el Carles Sanz, que va començar aquí a fer treballs sobre la premsa anarquista durant el temps de la transició i els anys 80 i tal, i ho va deixar perquè era un treball ingente la quantitat de coses que apareixien. Tant el Paco Madrid com el Carles Sanz han demostrat quina és la dèria anarquista per editar i per publicar. O sigui, la gran quantitat de publicacions de tota mena que es van fer des de finals del segle XIX, i bueno, i avui jo ara estic intentant començar a rastrejar una mica la xarxa, i és al·lucinant realment el que fa el moviment llibertari pel que fa a publicar coses.
Bueno, es considerava com imprescindible divulgar. Com quasi cap altre corrent política, no?
És que de fet això és interessantíssim, i ara aniré per la cosa històrica i tal, però és que és interessantíssim perquè la Revolució Francesa, La Voz del Pueblo, diguem-ne, que era el diari des del qual Marat, diguem-ne, també feia la seva difusió, era un mes d'un milió de publicacions que ja hi havia. O sigui, que seria interessant establir la relació entre editar, autoeditar i els moviments revolucionaris. Uh-huh. Que això a mi sempre m'ha semblat superinteressant. Bueno, i jo anava a la pregunta o a les dues qüestions per mi fonamentals. O, diguem-ne, per què feu aquesta divisió entre 1800... Suposo que és per organització de materials, però també, no?, a nivell temàtic, per què aquesta divisió en 1870, 1930, 1930, 1939?
És que inicialment també havíem arribat als anys 70, o sigui, havíem arribat
al següent volum.
A l'any 79 la nostra idea era hi ha poc, llavors abarcarem una temporalitat molt, molt llarga. I ens vam equivocar i vam haver d'anar retallant, i al final ens hem quedat als anys 30. O sigui, bàsicament hem investigat sobre 1931-1939, 8 anys. 8 anys d'aquesta història, vaja. I 1870...
8 anys que són dels més intensos,
bueno,
per la conjuntura, clar.
Vaya 8 anys. Però 1870, o sigui, sobretot, ens semblava important, hi havia alguns moments com fundacionals pel que fa a l'aproximació des d'un punt de vista gràfic. I Té molt a veure amb una cosa que encara és vigent, jo crec, dins del que és la producció en general, l'edició i la producció literària o d'informació, de comunicació anarquista, que és combatre l'estigma. O sigui, hi ha d'haver una batalla política, no? Una batalla política i social, però també una batalla comunicacional amb la burgesia i amb la premsa burgesa des de finals del segle XIX, que va ser molt important. Llavors, els anarquistes intentaven contrarrestar, a mesura que anava augmentant la conflictivitat social, intentaven contrarrestar l'exitós imaginari que construïa la burgesia sobre ells.
Els anarquistes.
Sí, sí, a través de mitjans de mitjans de comunicació més potents que el que tenien els anarquistes, òbviament, més potents gràficament, i van aconseguir, a mesura que el poder o de mobilització anarquista, les vagues generals a principis del segle XX, sobretot, i el poder d'organització anarquista a finals del segle XIX, tenen cada cop més força, els burgesos construeixen una figura que encara continua vigent, jo crec, que és aquesta idea d'una persona irracional, violenta, que, o sigui, la relació entre anarquisme i caos, entre anarquisme i baixes passions, entre
una caricatura quasi que, sí, per poder demonitzar, no?
Exacte, que sí, una criminalització, demonització, estigmatització, que es construeix també a la premsa, o molt a la premsa, encara avui es construeix a la premsa. Llavors, què feien els anarquistes? Intentar contrarrestar aquest imaginari que construïa la burgesia i que feia que dir que eres anarquista era sinònim de generar por entre la població. No? El famós que es diu ara de no tenemos que asustar a las viejas, eso que lo hemos oído en muchos sitios, quan es parla de com s'ha d'organitzar el moviment, doncs ja es feia abans. Ja es feia abans. I a partir dels anys 70, de 1870, o sigui, hi ha dos moments molt importants en aquest inici de tot aquest procés d'estigmatització social del moviment llibertari, que és la Comuna de París,
1872,
sí, i tot el que és la construcció, l'organització llibertària andalusia, el camp andalús, a principis dels anys 70 i del segle XIX. Amb una cosa que potser us sona, que és la construcció de la Mano Negra. De la Mano Negra, que és com una organització criminal terrible, tal, clandestina, que mata gent indiscriminadament i tal, i que està relacionada amb l'anarquisme. Aquí, diguem, es va construir tota una sèrie de, diguem, una mena de Pandora, però de l'època, no? I va, clar, diferent, perquè molta gent va acabar just, les van matar desenes de camperols, no? I van aconseguir com capçallar el moviment en aquella època, que està inicialment construint les seves xarxes internacionals, que també ha sigut una de les altres qüestions molt importants, amb la internacionalització de l'anarquisme, sobretot a Europa i després a Amèrica. Vam començar per aquestes dues qüestions, perquè aquí es comencen a, el que nosaltres anomenem, construir les barricades gràfiques del moviment llibertari contra l'imaginari que es genera a la premsa burgesa, sobretot a partir de la Comuna de París, que és increïble, diguem. O sigui, te llegeixes els diaris d'aquella època francesos i, bueno, i d'arreu d'Europa, i el que arriben a dir dels anarquistes és una caricatura de l'Iran, no? Però en aquella època estava recolzat amb científics que mesuraven els caps i deien que segons quins caps estaven més orientats a delinquir com els anarquistes, o tota mena de, diguem, d'estructures de poder, que el que feien era sustentar un discurs molt fort que arriba fins a l'actualitat.
I una altra cosa, clar, jo sempre havia pensat, o diguem-ne, ja com així, clar, dos moments així com molt interessants, o almenys jo el que percebo en, per exemple, en els materials de la web, que això també ho hem de dir, no? Tot això comença amb un diari, per dir-ho així, on es planteja la investigació, després feu una web, no? On hi ha materials de, bueno, la podem dir, és graficasanarquistes.org,
sí. No, gràfica anarquista, crec.
Gràfica anarquista,
circular, sí.
Sí, gràfica anarquista, .org. Llavors allà podeu consultar, i hi ha mil materials penjats i tot això. I era una cosa que a mi em cridava l'atenció. O sigui, jo havia pensat, o bueno, la meva idea a priori era la part del 1870, centrar-se molt en Rosa de Foc, Barcelona, tot això, però hi ha materials de tot arreu. Que això és, que això és el que és superinteressant també. Perdó, o sigui, generalment tenim una miqueta la, la intuïció que la petjada de l'anarquisme a Barcelona i Andalusia és fonamental, i en canvi a Madrid o al nord d'Espanya és més aviat el socialisme o el comunisme, una cosa així, i no és ben bé així. O sigui, la, l'anarquisme té una difusió en aquell moment, diguem-ne, molt, està molt generalitzat, i hi ha col·lectius anarquistes a moltes ciutats d'arreu de l'estat espanyol i, bueno, i d'Europa, clar.
Sí, sí, a França. Sí, és molt important. Hi ha un moment, diguem, el 1881, hi ha un congrés internacional a Londres on es decideix d'anarquistes que es comencen a construir aquesta, aquestes xarxes transnacionals del moviment llibertari, que sempre han estat molt, molt importants, no? O sigui, un dels episodis forts d'això és quan maten a Ferrer i Guàrdia aquí al final dels 1909, diguem, el que s'organitza al voltant de Ferrer i Guàrdia, de la mort de Ferrer i Guàrdia, del que va ser l'anomenada Setmana Tràgica. Però l'anarquisme ja donava senyals de força a nivell de coordinació internacional, Europa sobretot, i França i Espanya eren com, Itàlia eren tres dels llocs com importants en aquest sentit, i la, diguem, aquesta dimensió internacional feia molta por també a la burgesia, perquè hi havia una capacitat d'organització que fins aquell moment el moviment obrer no havia demostrat, no? I va ser una mica a través d'aquesta capacitat d'organitzar-se que es generen totes aquestes, diguem, batalles dialèctiques que hi ha, que comencen en aquella època i continuen fins ara, no? No sé per on vas, perquè m'he perdut una mica.
No, o sigui, la presència de l'anarquia, o sigui, que un té la tendència o té la idea preconcebuda que l'anarquisme a Espanya sobretot té una presència a Andalusia i Catalunya, sí, que no significa que no sigui important i que és efectivament important, però que hi ha materials que demostren que, diguem-ne, és una bueno, doncs una ideologia bastant estesa, molt,
sí,
estesa.
Sí, retomo el hilo. El 1881 es va fer un congrés molt important a Londres on hi ha una divisió molt important al moviment anarquista, que té a veure amb l'assumpció per una part del moviment del que se llama, el que es diu la propaganda pel fet, la propaganda por el hecho, que bàsicament consisteix a organitzar atemptats violents amb bomba, amb pistola, amb explosius a les capitals d'Europa per generar terror, diguem, terror social. Això és una cosa que genera molt debat en aquell moment, perquè la gran majoria del moviment llibertari contra el que és la clàssica estigmatització social que ha patit és un moviment molt, molt volcat a la cultura, a l'ateneisme, en la pública, en l'educació, en la pedagogia i tal, i no tant en l'acció violenta, tot i que a partir d'aquell moment hi ha una fracció del moviment anarquista que decideix tirar aquesta via endavant i amb força èxit, però també amb molta repressió. Aquí, o sigui, normalment quan s'ha assenyalat llocs on l'anarquisme ha estat més destacat, també té a veure amb aquesta lògica burgesa de l'ús de la violència.
I el magnicidi,
sí,
per exemple.
Sí, per això, els magnicidis, els atemptats a Barcelona o la Rosa de Foc, diguem, tot el que és els atemptats al Liceu, l'atemptat de Canvis Nous de 1896, el procés de Montjuïc, la Setmana Tràgica 1909, tota aquesta època és com molt llaminera per explicar el moviment llibertari des d'una perspectiva que ha estat dominada pel relat burgès. I, en canvi, tota la qüestió vinculada més a la cultura, a l'ateneisme, a la força que ha tingut el moviment llibertari en molts aspectes de la vida fins avui, sempre ha estat...
El propi anarcosindicalisme, no?
Això, el sindicalisme, sempre ha quedat com a l'ombra d'aquest relat, diguem, de... sempre ho diem en alguns textos del llibre, no? Agrada molt més de l'anarquisme, fins i tot el propi part del moviment llibertari no té més glamour el foc d'una església encesa, no, en flames, que una llàntia a la nit en una casa obrera on la gent llegia, no? On la gent estava aprenent. I això, per mi, és una de les coses que ens ha fet tirar endavant, no?, aquesta investigació, veure que hi ha fins i tot en les nostres propis relats propers al moviment llibertari com estan molt atrevessats per tota aquesta espectacularització estigmatitzant del moviment, i això no et permet de vegades entrar a altres coses com, que són conflictives també, però que òbviament l'anarquisme sempre ha sigut un moviment més cultural que un moviment, diguem, volcat a la violència i els atemptats. Això és com el,
bueno,
és,
perquè pressió de la seva acció política, no? Perquè al final el seu moviment, que no pretén crear cap estructura que sigui jeràrquica ni que tingui uns caps visibles o el que sigui, no? Al final menys la part anarcosindicalista que va, no, eclosionar en la segona o en l'esclat dels anys 30, però si no, no hi havia això, o si no va haver-hi cap organització que pogués, no?, posar-se. Llavors la feina era la feina de formigueta, i després hi havia els, pues, els que la propaganda del fet, pues, pensaven que d'alguna manera allò era una manera de difondre la idea o tenir una acció política, clar, vull dir, perquè al final si no tenies, si tu no creaves una estructura forta, quina sensació tenies d'on anaves a, no? A irrompre, no? Aquests punts, no? Després hi ha totes les macovistes, totes aquestes insurreccions de l'est o el que sigui, no? Que ja és un altre rotllo, però perquè ja es barregen. No? Perquè és el de sempre, que al final la història que ens ha arribat és la que dius tu, la història burgesa, però que d'alguna manera la gent ho vivia amb aquest magma, no?, de pensament o de canvi del món, no?
Jo volia continuar, o sigui, no, sobretot molt recomanable, tot i que em deia l'Andrés que la pàgina web graficaanarquista.com no està actualitzada del tot, però sí que és un acostament, diguem-ne, a la feina que heu fet.
Sí.
I per exemple teniu, si entreu a la web, diguem-ne, desplegueu els menús, hi ha la part dels àlbums, que és on hi ha molt d'aquest material. I és realment interessant justament veure la implantació, veure la diversitat de materials que hi ha, la profunditat de materials que hi ha, diguem-ne, en aquest sentit, vale?
Imagino que també la lògica és potser diferenciar-se en els dos llibres. Un el dediqueu a una disciplina, o com li vulguis dir, que és la fotografia, que ara sí que ens pots explicar, bueno, si heu trobat, descobert diferències o no, i entenc jo almenys que Utòpica Tinta s'enfoca més al cartellerisme o
a la il·lustració,
que devia tenir canals molt diferents dels que ara ens imaginem ara, no?, que té la il·lustració, i que devien tenir les seves diferències, noms propis o col·lectius que impulsaven i amb...
Sí, a la part fotogràfica, diguem, és com la... va ser com un intent, està molt centrada al moment de la revolució, o sigui, a partir del 36 i el 39, perquè als anarquistes els hi va costar molt, diguem, durant aquells anys, tenir capacitat tècnica per poder fer i imprimir i distribuir fotografia a les seves publicacions. O sigui, era una cosa molt estranya. Llavors, és molt, hi ha un canvi substancial al moment que els anarquistes prenen el poder, diguem, el 36, i comencen a tenir eines, materials, recursos per poder fer, diguem, les seves publicacions gràfiques, contractar fotògrafs, tenir fotògrafs en plantilla, en el cas de, sobretot interessant, la casa CNT Fire, que, o sigui, el 36 s'ocupa, diguem, el foment, entre molts altres edificis, foment del treball a la Via Laietana, i allà a la quarta planta es munta l'oficina d'informació i propaganda, que deien, dins de la casa CNT Fire, que va ser el gran centre d'operacions de l'anarcosindicalisme durant el procés revolucionari, i allà hi ha, dins d'aquesta oficina hi ha la secció gràfica, i la secció gràfica és la que articula tot un moviment fotogràfic llibertari, que és jo diria el primer dels pocs que hi ha hagut a la història, des d'una voluntat de fer un arxiu, de crear un relat, de tenir, diguem, una gent treballant per crear un àmbit comunicacional i de propaganda política, diguem, sobretot d'exaltació dels anarquistes, no? Això era molt important justament per tots els anys, que les dècades i dècades d'estigmatització, de sobte tenen l'oportunitat de donar fotogràficament una bona imatge, no? I això, i entonces, en cuerpo y alma, diguem, es dediquen a això. Hi ha moltes publicacions que nosaltres ressenyem, i moltes fotògrafes i fotògrafs. Umbral, jo, per la gent que no estigui avezada una mica, crec que és de les més interessants com a publicació gràfica llibertària. Tenen tots els números de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, ja. És molt difícil tenir tota la col·lecció sencera ombrada en un sol lloc, diguem, és una cosa fragmentada, difícil de trobar en el seu conjunt, i l'Ateneu està en tots els números. Nosaltres ens va ajudar moltíssim consultar Umbral, perquè a partir d'aquí, a partir d'Umbral, o publicacions com Tierra y Libertad o Campo
espectacular, és important.
Sí, aquestes tres, Tierra y Libertad, Campo, Umbral i Solidaritat Obrera, en la seva versió anarquista, en la seva versió més fotogràfica dels anys 30, té una quantitat de material del qual tu pots anar tirant, no? Fils, qui signa les fotografies, articles que parlen de les fotografies, que moltes anònimes, perquè la gent es protegia també, però d'altres amb noms i cognoms, i a partir d'aquí vam anar tirant de, bueno, qui ha fet aquestes fotos, on estan els fons. Vam anar a Amsterdam, que és un lloc fonamental per poder seguir tirant d'aquests fils, i al final vam trobar, jo que sé, que dos de les poques fotògrafes contractades pel moviment llibertari eren Cati Horna i Margaret Michaelis, dos fotògrafes que van venir aquí a fer un cop de mà a la revolució i van acabar treballant a la casa CNTFI, a la secció gràfica de l'Oficina d'Informació i Propaganda, i que altres, doncs, es van contractar com es contractava abans durant la República, o abans en altres moments, com a fotoperiodistes convencionals, com fins i tot fotoperiodistes conservadors com Antoni Campanyà, del sí. qual ara s'han fet
una exposició, vas fer al
MENAC, va fer una exposició i
molt interessant
que es diu La capsa vermella, fotos que Campanyà no va voler mai ensenyar. Diem, Campanyà era un home catòlic, diguem, més orientat a la dreta, i no sabem ben bé com va ser que Campanyà va acabar fent fotografies que són avui icones del moviment llibertari, i després es va amagar en un garatge a Sant Cugat fins a que la seva família les ha trobat ara fa poc, i realment són un dels fons més importants que ja són a la Guerra Civil, no? I després el cas de Pere de Rozas, parlant de la revista Campo, un fotògraf que va ser durant el franquisme un dels principals, diguem, estilets fotogràfics del moviment, diguem, després de la victòria dels nacionals i del feixisme a Espanya, o sigui, va ser una persona molt important pel que va ser tota la reconstrucció de la propaganda nacional catòlica. És un home que a la CNT li encarrega l'any 36 anar per tot Catalunya fent reportatges de les col·lectivitzacions agràries, i que té probablement el corpus fotogràfic més important sobre el que ha estat una de les principals conquestes revolucionàries, que és les col·lectivitzacions, no? O sigui, aquestes paradoxes les vam trobar molt en el camp de la fotografia.
Si us sembla, una cosa podem fer per també, bueno, no sé si hi ha gent que volgués intervenir, que no la podrem passar, però almenys si no marxen a processant info, fa un petit parón musical.
Sí. Podem fer-ho. I agafar tirada per veure una mica d'aigua.
I després ahir...
Tot i que ja sabem que és un tema que podríem estar hores i hores.
I ara ve la part del 39, que jo tinc una pregunta.
Ah, molt bé, vinga. Pots posar una petita cançó que m'ha vingut al cap aquesta setmana i ara m'ha tornat a venir al cap. Música clàssica, moderna, però que ens recorda una mica aquest ambient del periodisme naixent, o de la gran ganes de compartir i expressar-se que hi ha hagut i és encara en les nostres societats, i que d'una manera continuarà sent-ho. Ui, que ara m'han sortit saltat els putos anuncios del YouTube, que ens passa aquí amb
que també divulguen, no?
També divulguen, pues, jo que sé, altres coses, però clar...
Com ho feu ara pel
servei? És un altre partit.
Salta pruebes, salta anuncios, tu has de saber tenir una mica preparat, que no ho tenia. Perdona, ja estava. La canció de concierto de Brandenburgo. Thank you.
disculpeu-me els contrabandistes perquè m'he equivocat de versió, però bueno, ara comença ja. Però és un error, jo pensava que aquesta era bona, però no. Vaya, però comença. Si us he posat aquesta cançoneta de música clàssica que tothom ha sentit alguna vegada a la seva vida, que és aquesta que hi ha una màquina d'escriure, perquè em feia pensar doncs, en això, en aquestes èpoques predigitals, no? Que a vegades pensem que estan a anys llums, però al final era una mica abans d'ahir, no? Vull dir que no estem pas tan lluny, i bueno, ja m'agradaria que company Andrés continuïn amb aquesta investigació i arribin a demanar-nos un dia que li entreguem els fanzines que tenim a casa.
Bueno, jo anava pensant
i els cartells mica... com aquesta exposició de cartelleria que tenim aquí de història de contrabanda i tal.
Tenim una això, l'exposició com van fer 15 anys que la van muntar els Majares, no? I quan van fer 15
anys... I altres contrabandistes.
Sempre. I pensava...
Ara... Sempre hem de citar tothom.
Bueno, i pensava com també... Bueno, hi ha coses que van perdonant en els moments socials i també en el moment llibertari i la importància que també se li segueix donant, per exemple, doncs, de tota la vessant gràfica. Una especial, esperem que aviat invitades al programa, és la gent de la impremta de Can Batlló, que aquí, per cert, van fer una donació curiosa, important, que és que una vietnamita que teníem al pis de contrabanda, no? Que obrint armaris et trobaves de tot, doncs bueno, allà...
Cadàvers.
Allà va anar.
Cadàvers exquisitos.
Una antiga impremta vietnamita l'hem pogut donar al col·lectiu aquest, i que algunes d'elles em van dir que havien estat a la presentació que feia allà el dijous 27 passat de gener aquí a l'Ateneu, que a mi em sorprenia fer-se també les intervencions, no? Que a part de tu, Andrés, com un dels coautors d'aquests dos llibres que ens has explicat, hi havia altres personatges que suposo que també aportaven el seu, no? Com que coneguts d'aquí, com el Roc Black Bloc o el Roger Pelaet,
sí.
Per suposo donar-li una visió multidisciplinar, que és la que també deu buscar, sí, la vostra recerca.
Sí, i no només historicista, no? O sigui, la idea és que això dialogui amb el present, vaja. O sigui, estem parlant dels anys 30, però aquí està ple de gent que està fent gràfica anarquista avui, no? Pelaet d'una banda... Black Bloc de l'altre, i moltíssima altra gent. Que el Rock va estar molt bé, perquè la seva intervenció va ser justament parlar de la gran quantitat de persones, de gent que està pintant murs des d'aquesta òptica, i realment és un món com molt, molt fecund, no? És una cosa important el que hi ha,
i vigent,
no? sí, i llavors moltes vegades els il·lustradors i il·lustradores anarquistes d'avui no saben quina és la seva pròpia història, no? I llavors aquest llibre també vol ser un espai, diguem, de per teixir un fil en el temps, no? Entre gent que està avui interessada en tirar endavant aquest tipus de missatges i amb molts fronts i amb moltes reivindicacions i propostes, i gent que va estar, doncs, fa uns anys a la seva mateixa corda, no? I això ho vam fer i va anar molt bé. Quan vam començar la investigació amb Mujeres Libres, vam imprimir, amb la, me'n recordo, la Teresa i el Roger van decidir imprimir tot Mujeres Libres, crec que va editar 13 números, era una revista gràfica força ben parida, als anys del 36, i va durar dos anys, crec, i van agafar i van donar-li a col·lectius actuals de dones aquestes revistes perquè fessin amb elles el que consideressin, no? I la veritat és que la proposta i les respostes dels col·lectius en aquell temps, quan vam començar, ara fa 5 anys, va estar molt bé. I ara la idea també és buscar aquest diàleg entre el passat i el present, és a dir, tots aquests dibuixants que nosaltres hem intentat que es coneguin més, doncs estaria bé que dialoguessin amb persones que avui dia estan treballant en aquesta mateixa línia.
Jo o sigui, m'ha quedat clar, no? Una miqueta en la línia del que explicaves de com desfer-se de l'estereotip de l'anarquista malo i tot això i tal. Em sembla interessant també, però, no, però sé, passarem de puntetes perquè no tindrem temps, que és en el 36, quan l'anarquisme també agafa la lluita contra el feixisme i la lluita contra l'anarquisme, que ja contra el nazisme, que ja li venia, però que és per la conjuntura de la guerra, entenc. Uh-huh. Que és quan agafa, i agafa un altre cop, diguem-ne, una visibilització des d'un altre lloc que no és el terrorisme o que no és aquest lloc fosc, no? Jo entenc que és, o sigui, ho penso, per exemple, no? Hi ha números dedicats a la mort de Durruti o tot això i tal, que són superimportants, diguem-ne, com a un element, diguem-ne, de donar una imatge d'un caigut per la guerra, un caigut per la república i tot això. Uh-huh. Vale? I em sembla també una branca interessant d'això. Uh-huh. Però també et volia preguntar, perquè crec que és el que va motivar el principi de la investigació, el vostre neguit de no trobar suficients elements, que és en el 39 què passa? O sigui, què passa amb totes aquestes coses? I llavors, on acaben els arxius, per exemple, d'aquesta de l'Ateneu Enciclopèdia? Qui són els dipositaris de tota aquesta memòria que en el 39 ha de sortir? Perquè, pues, òbviament, perquè perden la guerra.
Dos exemples d'això. Sobre el primer que dius, no ens podem estendre massa perquè a més és molt complicat. La relació entre el moviment llibertari i l'antifeixisme és molt complicada, perquè sap, diguem, pensa que la guerra, fins i tot, ja el front antifeixista va acusar els anarquistes de no voler estar amb ells, no? El famoso primero la guerra i després la revolució va tenir molt a veure amb fronts antifeixistes que van... O sigui, és un tema que...
Ja.
L'altre també, diguem, és una història que s'ha d'investigar. Jo, dos exemples, perquè a més són els més propers. Un és sobre l'Ateneu Enciclopèdic mateix. O sigui, l'any 39 ja ho explica en les successius, diguem, explicacions que darrerament, diguem, es fan sobre la història de l'Ateneu. O sigui, de les primeres institucions que els feixistes van a buscar és la biblioteca de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, són els documents de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, i fan aquí a Ciutat Vella un gran foc amb tota aquesta documentació, llibres sobretot, perquè sabien que l'Ateneu Enciclopèdic Popular era un lloc important pel que fa a la lluita obrera, i seleccionen aquest espai per destruir aquesta documentació. Tenia 30, clar, era una cosa que no té res a veure amb avui. Avui celebrem aquest espai, però sí, en aquella època tenia més socis que el Barça, l'Ateneu Enciclopèdic Popular, sí, poca broma. I aquí, diguem, és el 39, és la desbandada total, campi qui pugui, la gent fa el que pot. I el segon exemple que volia posar, que és prou eloqüent, és tot aquest lloc que us he explicat, que per nosaltres és molt important, que és aquesta oficina que està a la quarta planta de l'actual edifici de Foment de Ciutat. Clar, el dia 26 de gener hi ha un camió a la porta esperant que la gent tregui el que pot treure a tota la documentació que s'havia generat des de feia anys, la CNT. I llavors treuen en el 40 caixes amb documentació que van a l'estació de França, a Correcuita, de l'estació de França, aquestes caixes amb tren se'n van a París, amb el tracte que hi ha en aquesta xarxa d'anarquistes a nivell internacional de que la cosa vagi a un petit lloc que està fundat feia molt poc, que és aquest Institut Internacional d'Història Social d'Amsterdam. Però comença la Segona Guerra Mundial, llavors la cosa queda a París i per s'envaeix França als nazis i llavors envien a Londres aquestes 40 caixes, que a més són caixes que jo vaig poder veure a Amsterdam, és bastant curiós, són caixes d'armament que contenen on abans, diguem, durant la guerra i la revolució es portaven armes, doncs porten documents i les envien a Londres. A Londres, diguem, són bombardejades durant la Segona Guerra Mundial, llavors queden menys del material que finalment l'any després de la Segona Guerra Mundial i es comença a conservar allà i avui es pot consultar, s'està començant a digitalitzar el fons fotogràfic i també el fons documental vinculat a la història de la CNT. Després d'un llarg litigi per part de la CNT també, perquè la CNT es divideix, Amsterdam no vol retornar el que queda de la CNT o el que reivindica ser la CNT,
la dama d'Elche,
sí. I bueno, allà està el material, o sigui, és un bon exemple de què va passar el 39,
clar,
no?
Clar, clar, clar.
I després moltes coses que la gent ha amagat o que ha destruït, okay. I que ara comencen a aparèixer, que quan la gent ve aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular amb una caixa de tengo esto, vés a saber el que et pots trobar.
I una miqueta la idea del campanyà de la caixa vermella.
Sí, que qualsevol garatge pot aparèixer algú, no?
Sí, però sí, sí.
Sense gent que no tingui fins i tot afany de recerca, senzillament de curiositat de veure part del material que vosaltres traieu aquí a nivell de fotografia o de cartellarisme, més enllà del que estigui a Amsterdam, aquí ho pot veure, ho pot veure a la Biblioteca Rus, en espera de també que l'Ateneu Enciclopèdic pugui habilitar espais.
Sí, sí, o sigui,
on
si la gent està interessada, per exemple, a recomanacions i té temps, doncs anar a l'Ateneu Enciclopèdic i buscar publicacions i mirar-les. Publicacions originals, molt ben conservades, la majoria, en la mesura que es pot, però sí, clar, veus allà publicacions originals dels anys 30. Arxiu Fotogràfic de Barcelona té fons, sobretot de Pérez de Rozas, interessants pel que fa a tot el que és el context revolucionari i al final de la guerra també. Biblioteca Nacional de Catalunya també hi ha coses interessants, i Biblioteca Rus serien potser els quatre.
Passat Sant Joan. Sí. Molt bé, llavors, i ja per anar acabant i evidentment parlar del llibre, que no els has portat avui.
No.
Els has portat, però hem de parlar en plural,
sí,
recordem.
Sí, no els tinc.
Gràfica anarquista, fotografia i revolució social, gràfica anarquista, utòpica tinta. Hòstia, per cert, ara els títols em fan pensar, tant versió catalana com castellana, una en versió catalana, altra en castellana?
No, són dos versions, estan els llibres en els dos idiomes. El que passa és que les portades, hi ha algunes portades en català i unes altres en castellà, perquè la FAL ha col·laborat molt amb el llibre i la idea era que la FAL pogués distribuir també en castellà, però quan obres el llibre és el mateix llibre en català i castellà. Està.
I que aquí a Barcelona pues, poden trobar, suposo, a llibreries i espais afins, no? D'una banda, l'Ateneu Enciclopèdic Popular, no sé si venint aquí en moments de permanència es pot adquirir.
No ho sé, això ho haurem de parlar, perquè com vam presentar-ho l'altre dia, aquí hi ha unes caixes
molt
que
ràpid.
Sí, no sabem.
Però segurament al local, potser?
Al local segur, a la ciutat, a qualsevol llibreria del rotllo, i també llibreries, diguem, més convencionals.
I jo no volia deixar passar l'oportunitat que ens diguessis altres presentacions dels llibres, com seran, quan seran, teniu confirmació d'algunes?
Sí, tenim tres coses per endavant aquests propers mesos. I la primera és a l'abril, la Expo que va a la FAL a Madrid. Això, estem molt contents d'anar a Madrid amb, perquè hem manllevat moltes coses de la Fundació Anselmo Lorenzo, molta ajuda des del principi, durant anys ens han fet un cop de mà, i a més es dediquen a fer difusió de cultura anarquista, i quan nosaltres vam plantejar vamos en serio con esto, ens han ajudat molt, i hem estat a Juncker, que és una nau industrial impressionant a prop de Toledo, que és on està
Juncker.
Potser el segon fons després de l'Institut Internacional d'Història d'Amsterdam, el segon fons anarquista més potent està en aquella nau industrial enmig del no-res, en un poblet que es diu Juncker. I ara retornar allà amb aquest material ja més elaborat a Madrid a l'abril està bé. I després tenim previstes un parell de presentacions, una a la Ciutat Invisible, que crec que serà a finals de març, i una altra una llibreria, un espai cultural Hospitalet, que es diu Espai Llavors, que també ens fa molta il·lusió perquè molta de la gent que surt en algunes de les fotos importants de campanya són al quartel del Bruc, a la presa del quartel del Bruc per part de les milicianes i milicians, i diuen que molta gent per proximitat va sortir a Hospitalet, i llavors volem fer com una mena d'investigació local amb la gent d'Espai Llavors si alguna d'aquestes fotos podria correspondre a gent de l'Hospitalet. Bueno, i aquestes coses que ens agrada fer així, li a la troca.
Molt bé. I bueno, com deia l'Andrés, que evidentment hi ha vigència o certa continuació, no?, d'aquesta feina, aquest llegat tant d'il·lustració com de fotografia, a mi em feia pensar, no sé ni com a recomanació, però sí que m'ha fet pensar en coses que pot veure d'una altra època important del moment llibertari, com és els anys 70, no?, el moment de la mal anomenada transició i de tot aquell apogeo, en part, només una part, evidentment petita part, i que es barreja amb molts altres moviments i fenòmens que passaven a l'exposició aquesta de Contracultura i Underground del Palau Robert, on s'hi pot veure material gràfic interessant, de fet amb personatges contrabandistes i de molts moviments que segueixen a dia d'avui lluitant, i llavors, bueno, també com un apunt, i seguint en aquest continuació del llegat, doncs evidentment que l'espai on que ens acuda contra l'any, i on estem ara mateix entrevistant a l'Ateneu Servei Popular, segueix amb la seva activitat, i també volíem comentar algunes convocatòries.
Tinc una que comença el dilluns 14 de febrer, que és el taller d'introducció a l'anarquisme, vale, que es fa els dilluns 14, 21, 28...
Durant dos mesos.
Sí, durant dos mesos, vale, que es fa els dilluns a les 7 de la tarda a tenir un enciclopèdic popular del Raval, o sigui, al carrer Sant Pau, amb Riereta, és? I res, si voleu informació i bibliografia, doncs podeu adreçar-vos a joewelling@gmail.com.
Bueno, perquè hem de dir que acompanya, aquí estem darrere, companys nostres de Les Mans de la Massa, que per tant, si voleu ampliació d'informació, escolteu-los. Estan, si no, divendres al tarda vespre. Escolteu-vos a Contrabanda. I també aquí, en part, que s'acull des de l'Atenció Popular, però també d'altres espais, un clàssic de lo que és la divulgació o les convocatòries llibertàries és el Febrer Llibertari. Ja és el 16è any que es fa aquesta convocatòria, que podeu consultar amb detall a febrerllibertari.sans.org, però que aquest any transcendeix Sants. Evidentment, comença ja a Canvies, en aquest cas a Jocs Flores 42, amb una xerrada a càrrec de Manuela Issa, precisament d'aquí de l'Ateneu Enciclopèdic, que porta el títol dels Ateneus Populars als Ateneus Llibertaris, 11 de febrer a les 7 de la tarda. A la Lleialtat Sansenca, també allà a Olzinelles 31, a Sants, l'agregació 120 anys, 125 anys marcats per Barcelona, a càrrec de Gugiral, dijous 17 a les 19 hores, i finalment el dia diumenge 20 de febrer del poble de Sants, al barri de Sants, ruta històrica a l'espai comunitari El Refugi del carrer Violant d'Hongria 20. Aquestes dues últimes són activitats amb intèrpret de llengua, i més endavant, ja ho explicarem al proper programa, activitats que surten de Sants i venen aquí a l'Ateneu Enciclopèdic. I després hi ha una altra ordre de coses, tenim també actes que es fan, no?, aquí mateix a l'Ateneu Enciclopèdic.
Sí, tenim per una banda una taula sobre violències dels espais de privació de llibertat, que es farà el divendres que ve a les 19 hores aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, i per altra banda tenim la presentació d'un altre llibre molt important.
Sí, quin dia? Quina hora?
A Can Carol.
Propaganda pel
fet. Divendres, sí, també és propaganda pel fet. El divendres 11 de febrer també a les 19 hores.
Correcte.
Això és la Selma
a Can Carol, presentació del llibre Subsol.
Relatos bajo suelo.
No subnormal, Subsol,
Mira, fet a l'hora que estarà quasi el Xucho Díaz, que m'ha entrevistat abans, tu, ara que em vas fer, ens hem contraprogramat.
I estarem menjant xutxos a Can Carol, no?
Xutxos i brevatges i, bueno, no, ja que ho dius, hi ha algun majara darrere d'això, amb algun pseudònim, aprofito per dir que aquí s'ha intentat mantenir el set de continuïtat llegat en el fet que és un llibre que no té molta ambició, però que sí que intenta també gràficament ser currat, i això evidentment és obra d'algun personatge en concret que ho explicarà aquell dia, aquí li agraïm molt al Nacho, per ser membre de l'impremta Can Batlló, i que reprèn això, el diu, hòstia, hi ha coses que també ens hem de currar la part gràfica, igual que hi ha una persona que també aporta fotografies xules, i això ho podeu veure el divendres 11 a Can Carol.
Cita ineludible per qualsevol mazara, ha d'estar a Can Carol borratxo a les 7 de la tarda per escoltar la presentació.
Això ja cadascú, no? I bueno, ja per acabar, el programa, sí? Sí, només alguna convocatòria més, que és temps de calçotades, ja estan a tope, sí, encara que em feien una ahir.
Ahir mateix.
Patia jo que el doctor Alexio me la tornés a ser baixa, no, que les calçotades són
perilloses. Són la meva debilitat.
Són perilloses, però dic que n'hi ha una altra que acostumem a dir sempre, que és la que fa la gent de la pinya, que a més aquí tenim un expinyai, bueno, tenim un parell d'expinyaires, no?
No vam anar nosaltres, no? Tenim molts amics, però no, ja no vam arribar, no vam arribar.
Bueno, en tot cas, la pinya, allà a Esplugues, a Cal Suís, estan fent la seva calçotada per finançar aquest projecte que té, a veure, també en pedagogia llibertària d'alguna manera, però no ens enrotllarem. El 19 de febrer, a partir de les 12, hi haurà unes portes obertes d'aquest projecte d'educació autogestionada, tallers creatius per totes les edats, música a la tarda a les 16 hores i, evidentment, calçots, no us preocupeu. I després aquí al costat dels nostres befis del Màquina Baja, que deia abans que faríem una referència, doncs dir que estan fent els dijous flamencos aquí al costat nostre, al carrer Carreta 51. El Raval, és que ara tu ho estem revelejant.
I seguim tirant del fil de Can Carol, el dia 19 del 2 a la plaça Farigola, al davant de Can Carol, a les 12 del matí, hi ha Fira de la Cervesa Artesana.
És cert.
Sí, bueno, amb un bon amic nostre que tirarà
Maquis,
cervesa Maquis,
per allà. Amb una gràfica molt currada.
Bueno, i que també és pedagogia llibertària,
les
això.
Les etiquetes de la cervesa artesana, sí.
Ahir recollint el llegat de certs Maquis. I finalment, l'últim, ara sí, un altre company nostre, i també amb una exposició molt bonica, que entra pels ulls, en Perroquer. Tenim el Perroquer.
El calçotà de Pedroses.
Que programa, hi ha un concert amb Petando Calles i Oscar Dalton, que repeteix el 19 i el 26 de febrer. El 19 ens ha dit que esgotades les entrades, amb això els aforaments reduïts.
A la parròquia.
Sí, però l'exposició, el Test Dribble, que és un espai ara molt expositiu, la parròquia està tirant molt d'aquest fil, estarà fins al 28 de febrer i ja està ja penjada. Tot això allà a l'espai del carrer Francolí 60, al barri del Farro Oest.
Molt bé.
Ja ho tenim, tu.
I amb això ja estem.
Sí, agraïm moltíssim la presència a l'Andrés Antevi.
Gràcies a vosaltres.
Nous volums d'aquesta enciclopèdia que estan creant.
Ens hagués agradat
aquí un parell d'anys ja tornem a presentar el tercer.
Ens hagués agradat que el Simón ens hagués fet,
sí, il·lustrat,
però va fer unes paraules a contrabanda, però no ha estat possible.
Ara potser la liarem.
Bueno, escolta'm, va.
De fet, està mirant vídeos a la sala.
Per l'última frase.
Inspirant.
Pedagogia llibertària també.
Pedagogia llibertària, bueno, no sé què estava allà.
Ens marxem, però bueno, ja hem parlat de llibertària, de llibertarisme.
Però estem passant bastant de l'hora que ens toca.
No oblideu la programació de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, que sempre ens envien allà al carrer... bueno, hi ha Gràcia, ara no recordo, sí, el carrer Alzina,
carrer Alzina,
i que ahir van estar la gent de la Soterrània recuperant, fer activitat de nou. Bravo. Pública. Bueno, tu, amb quina cançó ens marxem?
Pues marxem amb Adrià Puntí, de Madrid Ferroquero, i Ull per Ull.
Ull per Ull.
Ull per Ull.
Vinga.
Fins aquí dues setmanes.
Però em tremola el pols, hòstia d'orgull. Aixeco i no puc, un bon trau just al mig del cervell. Ull per ull anem perdent, qui sap si tots som ex. Un misèria sou, no hi haurà ni un pan de net. Cau on guspires, plou però no et mulles, se no et cal supluix. Déu fent viró, qui no plora, no mama ni veu. Ull per ull anem perdent, qui sap si tots som més. Un misèri et sou, no hi ha ni un pam de neu. No hi ha ni un pam de neu. Cops de puny, ulls de vellut,
l'assemblea
de Majares
se va
por donde ha venido.
Cubrir un mardón.